l'Info Vespre.
Molt bona tarda, Calella comença a treballar el projecte de camins inclusius. També comentarem a l'Info Vespre que l'ocupació hotelera a l'estiu a tot l'Alt Maresme ha estat d'un 87% de mitjana i ho comentem avui, que és el Dia Mundial del Turisme. Explicarem també com s'ha d'entrar ara a la fàbrica Llobet Guri. Ha començat l'enderroc de la nau central i aviat sabrem quan hi arribarà l'escola Salicru. En plana cultural, els gegants de Calella van viure una cercavila apoteòsica a les festes de la Mercè de Barcelona. I tenim nou rector a Calella, és Cinto Busquet, i es va estrenar a l'ofici de Festa Major. I acabarem parlant de la placa que recorda el constructor de la font del Passeig Manel Puigvert. Doncs comencem l'Info Vespre. Marc Mir, bona tarda.
Bona tarda.
També qui us parla, Oriol Leo. Com dèiem en titulars, avui s'ha fet una reunió de treball entre el regidor de Medi Ambient, Marc Buch, i també el regidor d'Esquerra Republicana, Xavier Casillanis, per començar a posar fil a l'agulla a un projecte per desenvolupar un itinerari inclusiu a Calella.
La proposta concreta és crear una xarxa de 4 circuits aptes per a persones amb necessitats especials. Entraria dins el projecte Vox 21, que la Fundació Itinerarium ha implantat en un total de 38 ciutats d'arreu del món, principalment a Catalunya, pel foment de l'esport com a eina d'integració social. La iniciativa, batejada com Sumant Capacitats, tindria un cost aproximat de 8.000 euros. El projecte l'encapçala Anna Vives, la noia amb síndrome de Down, coneguda per haver creat una tipografia que es va incorporar a les samarretes del Futbol Club Barcelona i compta amb la supervisió tècnica d'Eduard Jornet.
Després de la primera reunió de treball d'avui, ara cal ajustar el pressupost amb la Fundació Itinerarium i d'aquí a uns dies el govern ja en voldrà fer públics els detalls concrets d'aquest projecte, però ens hem interessat per aprofundir en saber ben bé què és això d'un itinerari inclusiu i per això saludem a Marc Vives, director de la Fundació Itinerarium. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs volem saber exactament, quan parlem d'itinerari inclusiu, a què ens estem referint, a què és el que us dediqueu vosaltres?
A veure, jo crec que és molt important separar el que és la integració de la inclusió. La integració és un pas que és positiu, però que el que no fa, a diferència de la inclusió, és que ens barregem tots, és a dir, que està tota la societat representada, no? La inclusió vol dir que persones cegues, persones sordes, amb dificultats intel·lectuals, mentals, de mobilitat, tu i jo, i tothom, perquè al cap i a la fi tots tenim algun tipus de dificultat, estem junts. Per tant, aquests circuits inclusius, primer de tot, el que volen és acostar a la natura, que és un espai fresc, relaxant, inspirador, a totes les persones, a totes les persones, i tenim ja 30 circuits inclusius a la natura, amb cert entorn verd, a l'aire lliure, repartits per tot el món. En tenim a Argentina, Estats Units, a Venècia, a Xile, a Madrid, a Ciutadella, a Menorca, i la veritat és que és un projecte que nosaltres, doncs, crec que és un pas endavant cap a la inclusió, a que les persones amb dificultats sabien que si van amb cadira de rodes, doncs, poden tenir en alguns trams una joalet que els acosti. També hi ha, doncs, alguns circuits que tenen la possibilitat les persones cegues d'anar amb un bastó tocant una línia perquè sàpiguen que han d'anar cap a la direcció correcta i poder-nos trobar tots junts fent esport. Aquest és l'objectiu, i salut.
I visualment, això, com ens ho hem d'imaginar? Ara, Marc, ho apuntaves ja una mica, però com imaginem ara, així visualment, un itinerari d'aquests inclusius?
Bé, doncs mira, les particularitats o diferències respecte a un itinerari que hi pugui haver, doncs, saludable, etc. actualment, és, per exemple, el panell inicial de Braille, perquè les persones, doncs, cegues puguin tocar i saber la informació, està a l'alçada de les persones amb cadira de rodes, les que són les estaques tenen uns colors pel circuit, doncs, de rodes blau, i pel circuit, doncs, rosa, colors més llampants, amb una lletra més clara, i intentem, doncs, que siguin adaptats a tothom, perquè tothom els pugui fer, i sobretot el que reclamem és que siguin circuits que es diuen també Sumant Capacitats, és a dir, que el que reclamem també és que quan es fa esport sempre és millor fer-ho sempre acompanyat i ajudant-nos per si algú té algun problema.
Doncs avui a través de les xarxes socials ens hem assabentat d'aquesta primera reunió de treball. De fet, aquí a l'emissora ja n'havíem parlat fa uns dies, perquè aquesta proposta de que Calella tingui aquests circuits, aquests itineraris inclusius, doncs va sortir del regidor d'Esquerra, Xavier Casillanis, i bé, doncs a partir d'avui sembla que això es comença a treballar. Des de la Fundació Itinerarium en són conscients, són coneixedors d'aquest començament de posar-se fil a l'agulla per part de l'Ajuntament de Calella?
Sí, sí, evidentment som coneixedors perquè portem ja mesos treballant amb el que pot ser aquest itinerari que hem d'acabar de definir amb l'Ajuntament, que és un Ajuntament que ens ha mostrat la sensibilitat d'una forma total, i també doncs agrair evidentment al Xavi Casillanis, que ha estat també una persona molt important, doncs, perquè això sembla que va endavant, i sí que en els últims dies hem mantingut de nou contactes, i jo crec doncs que aviat doncs l'Ajuntament, que és la teva autoritzada, doncs comunicarà doncs exactament com es definirà. Jo el que sí que crec és que es farà segur, i que l'Ajuntament sempre ens ha mostrat doncs unes ganes i una voluntat molt clara de que defensa la inclusió, i que aquests circuits doncs per Calella, que a més diria que és vila de l'esport europeu, o que reflexa doncs aquest esport més enllà de la pròpia Calella, doncs que també tingui aquests circuits que són internacionals. I també que els circuits els dissenya l'Eduard Jornet, que és el pare del Kilian Jornet, i que per tant, si finalment tot tira endavant, quan anunciï l'Ajuntament, doncs també es podrà dir que aquest itinerari doncs té la seva simbologia, perquè l'ha fet doncs un autèntic crac com és l'Eduard Jornet.
Un valor encara afegit més, que sempre aquestes referències mediàtiques ajuden, ajuden moltíssim.
Suma, i de veritat que són circuits que, bueno, la gent que sent la natura i que sent una mica aquest esperit Kilian, doncs quan tu fas aquest circuit d'alguna manera sempre intenta passar doncs per llocs, en alguns casos doncs que hi ha una mica d'aigua, o que hi ha un riu, o sempre intenta buscar, o a prop del mar en el vostre cas, no? És a dir, l'Eduard sempre intenta fer uns recorreguts molt, molt agradables.
I també m'agradaria preguntar-li, Marc, què és el que guanya una ciutat com Calella, o qualsevol que tingui un d'aquests circuits o d'aquests itineraris inclusius, què és el que hi guanya amb vistes en fora? Hi ha molta repercussió, hi ha molta gent que doncs utilitza aquests circuits, o que vindrà expressament aquí a la ciutat per poder-ne participar?
Això és com tot, no? Tu pots fer un gran edifici que si no el promociones no hi anirà ningú, no? És a dir, això pot passar a qualsevol ciutat. Aquests són circuits en què un ajuntament, i ja no parlo de Calella, sinó dels 30 altres que hem fet, doncs si un ajuntament s'ho creu i unes escoles hi poden anar passant, i es poden anar a fer xerrades relacionades amb els valors, i es pot combinar amb una aplicació on també a nivell educatiu és interessant perquè s'explica l'entorn i es pot aprendre mentre es fa esport. És a dir, com t'ho diria, jo això depèn molt de també les ganes de reivindicar, però hi hauria una via, que és la via esportiva, i és que tothom podrà fer esport i salut junt, cosa que fins ara almenys les entitats socials i la gent amb dificultats no ho sap, si no està marcat com un circuit inclusiu. Això és el pas número 1. Per tant, la ciutat demostra que és sensible, que és una ciutat oberta a tothom, que és democràtica 100%, i que això també farà que si hi ha un circuit inclusiu, potser la gent es plantegi doncs si la carta d'un restaurant és també accessible, si una entrada doncs d'un cinema és també accessible, si en una plaça tothom una font pot accedir a veure-hi, o si hi ha prou lavabos adaptats perquè una persona amb cadira de rodes hi pugui anar. És a dir, això va molt més enllà d'un circuit inclusiu, és una consciència social respecte doncs al que pot ser l'autèntica inclusió.
I acabar fent una ciutat inclusiva, tota ella, que això no depèn només de les administracions, òbviament, sinó de tothom, de tota la gent que hi vivim, que tenim la nostra part de responsabilitat en això.
Per suposat, això passa per... També, jo sempre ho dic, no? Dius, ostres, vosaltres a la Fundació Itinerarium, per qui feu tots aquests projectes, no? Doncs, evidentment, per les persones amb necessitats especials, però crec que la finalitat principal, i en part també nosaltres treballem molt aquest tema, és sensibilitzar a la gent que no és prou empàtica. Aquesta és la clau, és a dir, un pare d'un noi amb síndrome Down és una persona que ja tota la vida ha viscut una sensibilitat molt especial. Per tant, també aquests circuits han de permetre sensibilitzar aquestes persones que no han mala fe, però que d'alguna manera potser no han conegut mai la dificultat que és doncs, per una persona viure un dia a dia sense veure-hi o amb cadira de rodes. Per tant, crec que aquests circuits ajudaran a sensibilitzar i que, de mica en mica, tots siguem millors persones.
I tant, avui ja ha començat a córrer aquest projecte de circuits inclusius, d'itineraris inclusius a la ciutat de Calella. Ho hem conegut a través de les xarxes socials que s'ha fet aquesta primera reunió de treball. D'aquí uns dies el govern informarà també d'aquesta qüestió, però avui n'hem volgut saber alguna qüestió més. Hem volgut començar a aprofundir en exactament saber què són aquests itineraris inclusius i ho hem fet amb Marc Vives, que és el director de la Fundació Itinerarium, que és qui s'encarrega de tirar endavant tot aquest projecte. Moltíssimes gràcies, Marc.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Doncs seguim a l'Infovespre. A l'Alt Maresme, la temporada turística ha estat molt positiva i molt favorable, amb una ocupació que ha fregat una mitjana del 87,5%. Així ho ha afirmat el president del Gremi d'Hostaleria, Jordi Noguera.
Aquesta és la xifra mitjana, però Noguera ha desgranat les dades per mesos durant la temporada i l'agost va ser el que va registrar més ocupació, com és habitual.
Vam començar doncs, per parlar una miqueta des del mes de juny fins ara a setembre doncs, amb un 84% al juny, al juliol vam arribar a un 88%, en el mes d'agost entre el 94 i 95% en alguns punts en concret, i el tancament que tenim fins ara el dissabte passat, el dia 24 de setembre, estarem sobre un 82%.
Noguera ha reconegut que fins i tot els hotelers estan sorpresos per la gran afluència de visitants que hi ha hagut, ja que abans de l'estiu no esperaven una temporada tan bona.
Una ocupació, diguem-ne, força alta, amb una mitja que supera pràcticament amb 4 punts i mig respecte a la temporada del 2015. Amb això doncs, pensem doncs, que en general va ser una temporada molt bona.
Jordi Noguera ha dit que tant l'Ironman d'aquest diumenge com la 39a Oktoberfest, que ara començarà, donen continuïtat a la temporada turística a la ciutat de Calella i Rodalies.
I avui, dia 27 de setembre, celebra el Dia Mundial del Turisme, aquest any amb el lema Turisme per a tothom, promoure l'accessibilitat universal. El president del Gremi d'Hostaleria del Maresme, Jordi Noguera, ha comentat aquest lema. Doncs, evidentment, no podem escoltar aquest tall de veu de Jordi Noguera comentant el lema, que Noguera també ha lamentat que a vegades no a tot arreu hi ha la capacitat d'entendre la importància del turisme i del seu valor social, cultural, polític i econòmic. I en aquest cas, diu, les institucions i els organismes polítics cada cop tenen més clar que l'arribada de visitants al seu territori és positiu. El Dia Mundial del Turisme està promogut per Nacions Unides, tot i que els actes oficials d'aquesta efemèride es fan a Bangkok, a Tailàndia, on tots els països també fan actes per recordar aquest dia. En el cas de Catalunya, l'Agència Catalana de Turisme ha organitzat per aquest vespre el Sopar de les Estrelles i es lliuraran diferents guardons a reconeguts xefs guardonats amb estrelles Michelin com la santpolenca Carme Ruscalleda o Joan Roca, entre altres. Recordem que a Calella es va fer un acte ahir al vespre on es va presentar el documental Els pioners del turisme a Calella, un treball realitzat per Anna Torres i Ernest Cadena que recull imatges inèdites de l'arribada dels primers visitants provenents d'Alemanya a finals dels anys 50.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Continuem. L'accés principal a la fàbrica Llobet Guri ha estat tancat des d'ahir al vespre amb motiu de les obres que s'estan fent a l'equipament municipal per preparar-lo per l'arribada de l'escola Salicru. S'ha habilitat una entrada alternativa pel carrer Sant Pere, que hauran d'utilitzar tots els usuaris dels diferents serveis que acull. La tinent d'alcaldia de Patrimoni de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que aquesta setmana hi ha prevista una reunió amb l'empresa adjudicatària de l'execució del projecte, en la qual ja es determinarà la data d'inici de les obres i, per tant, es sabrà quan es podrà fer efectiu el trasllat del centre educatiu.
S'intensifiquen les feines per adequar la fàbrica Llobet Guri de cara a l'entrada dels operaris que realitzaran el projecte d'adequació de l'equipament perquè aculli l'escola Salicru. Ara mateix estan treballant a la nau central que s'enderrocarà totalment per deixar-hi una superfície a l'aire lliure on hi haurà el pati del centre. És per això que l'accés de l'equipament s'ha de realitzar des d'ahir al vespre per una entrada alternativa a la porta principal que s'ha barrat el pas. Ho ha explicat la primera tinent d'alcaldia de Patrimoni de l'Ajuntament de Calella, Núria Parella.
Totes les dependències municipals, a l'Escola Oficial d'Idiomes i a l'Hotel d'Entitats que està dalt, doncs s'ha d'entrar pel carrer Sant Pere, cantonada amb l'Avinguda del Parc, la placeta de la policia, que diem tots, trobaran fletxes indicant per on han d'anar. El tenis taula segueix tenint el seu accés habitual, excepte de 5 a 7, que com que passen molts de nens, hem pensat que era perillós i entraran per la sala polivalent. A partir d'aquella hora, a partir de les 7, pel seu accés normal, i Gesvia segueix el seu accés normal, que no es veu afectat per res, i la sala polivalent com sempre.
Parella ha detallat quin és el calendari d'obres més imminent. L'enderroc s'allargarà durant un mes i en paral·lel es continuarà adequant la primera planta de l'ala oest de la fàbrica, on s'hi traslladaran les dependències municipals.
Hem començat tancant, ja ho veieu, traient vidres, traient portes i això, i jo conto que dimecres o dijous començaran a entrar màquines i comença l'enderroc gros, eh? Un cop està enderrocat, s'ha de deixar tots els forats esquerdes, s'ha de deixar tot bé, perquè penseu que això serà el pati de l'escola, i llavors s'ha de tapar tot i deixar-ho tot bé, ja preparant tot cap al pati.
De fet, ja fa temps que hi ha moviment d'operaris a la fàbrica d'acord amb el pla d'usos redactat per reubicar serveis i espais i alliberar l'equipament per encabir-hi l'escola. En aquest sentit, aquest estiu s'ha habilitat una nova escala d'emergència i s'han reubicat els camerinos de la sala polivalent i els vestuaris del centre de tecnificació de tenis taula. La primera tinent d'alcaldia ha demanat comprensió i paciència als usuaris i treballadors dels diversos serveis i equipaments que hi ha a la fàbrica per les molèsties que puguin ocasionar aquestes obres. Doncs, lligat amb aquest tema, aquesta setmana hi ha convocada una reunió a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya amb l'empresa adjudicatària de les obres d'adequació de la fàbrica Llobet Guri, en la qual, i segons Parella, es podria determinar la data d'inici del projecte. L'empresa CRC Obres i Servicios serà l'encarregada d'executar el projecte, que s'haurà de resoldre en un termini de 14 mesos.
Dijous tenim una reunió que amb Infraestructures, l'empresa que ha guanyat el concurs, i ja sabrem exactament el dia que comencen. Això és imminent, eh?
El projecte de la nova escola Salt i Cru puja a gairebé 5 milions d'euros i està finançat íntegrament per la Generalitat de Catalunya. Alguns treballs de preparació de l'equipament, com per exemple l'enderroc de la nau central, que ha començat aquesta setmana, sí que s'imputen en el pressupost municipal.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I ja que parlem d'equipaments, comentar també que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha posat en funcionament pantalles informatives als centres d'atenció primària, el de Calella, i també el de Malgrat i Lloret de Mar.
Segons fons de la corporació, l'objectiu és informar els ciutadans sobre temes divulgatius de salut i sobre serveis que es presenten, que es presten. Concretament, les pantalles estan ubicades a les unitats d'admissions de cada CAP i es donen consells de salut, com ara menjar saludablement o com fer esport. També informació útil amb el calendari de vacunacions antigripal o mesures orientades a la prevenció de malalties.
facebook.com/radiocalella Twitter, @RadioCalellaTV.
I passem a la plana més cultural. Els geganters de Calella han viscut un cap de setmana apoteòsic a les festes de la Mercè. En Quirze i la Minerva van ser els convidats d'honor als actes que la coordinadora de geganters de Barcelona ha celebrat amb motiu de la festa major de la capital catalana. Acompanyats dels gegantons i del Mastega Mosques van participar a la cavalcada que es va fer dissabte passat pels carrers més cèntrics de Barcelona fins a arribar a la plaça Sant Jaume, on Jaume I i Violant d'Hongria, els gegants barcelonins, van aturar-se a saludar-los i fer-los entrega d'un regal simbòlic.
El cap de la colla de geganters i grellers de Calella, Francesc Sobirana, ha compartit l'emoció de participar a la cavalcada i rebre el tracte de convidats d'honor. Explica que gairebé ningú es va voler perdre aquest moment històric. Doncs recorda que únicament les colles convidades poden sumar-se a la desfilada encapçalada pels gegants de Barcelona, en Jaume I i la Violant d'Hongria.
Els carrers que passàvem des de la plaça de la Plantada, carrer Ferran, carrer Pelayo, Rambles, fins a la plaça Sant Jaume, allò va ser apoteòsic. Un cop plantats el lloc que ens van comunicar, ens van passar els gegants de la ciutat per davant a saludar-nos. En el cap de colla se li va regalar com un pomell de un ram de flors i perquè la poséssim al nostre gegant a la Minerva. I l'honor era que el cap de colla li posés.
Un pomell de flors que la Minerva va lluir l'endemà aquí a Calella amb motiu de la trobada de gegants de festa major. Normalment la geganta porta un ventall a la mà.
Sobirana ha explicat que els barcelonins viuen el fet geganter amb la mateixa il·lusió que es traspua a Calella, traient a grans i petits al carrer per veure les figures passar el ritme de les grelles amb una diferència.
Molta il·lusió, molta mainada, assentats a terra, amb un respecte amb el que veien aquelles figures de diferents grups, de colles. És que s'ha de viure. Nosaltres ho tenim el diumenge, principalment aquesta trobada en el carrer nostre, el carrer de l'Església. Bé, tenim el nostre goig de tenir molta gent, però imagina't a la capital, 500 vegades més. Vull dir, era espectacular.
La diferència és la quantitat de gent que surt a Barcelona, d'acord amb el nombre d'habitants respecte a Calella. La cavalcada de gegants estava composada per gairebé una vuitena de colles, i la nostra va sortir en la posició número 24.
Tot el que és el grup de colles de gegants són barris de Barcelona, Pi, d'en Gaudí, els Dracs, l'Àguila, tot l'entorn de Barcelona per barris i comparses d'entitats culturals de Barcelona. Vull dir, tenint en compte que érem 78 grups en aquesta cavalcada.
Comptant la cavalcada de dissabte, els gegants de Calella van participar durant 4 dies als actes de la Mercè. Els dies previs van estar exposats a les drassanes del Museu Marítim, rebent la visita de molts escolars.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim. El sacerdot gironí Cinto Busquet ha assumit de manera provisional les tasques de rector de la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella.
Es va incorporar a la parròquia del passat divendres 23, coincidint amb la festa major. El doctor en teologia ha viscut durant 17 anys al Japó i 8 a Itàlia. En declaracions a Ràdio Calella, mossèn Cinto ha dit sentir-se molt motivat amb la nova tasca que li ha encomanat el bisbat de Girona. Mossèn Cinto Busquet vol impulsar la vida parroquial de Calella i s'adreçarà sobretot als joves i adolescents i també als matrimonis joves.
El nou rector, independentment que siguin de missa o no siguin de missa, independentment que els agradi més o menys als capellans, servir, ser proper, obrir ponts, diàleg, i si he de tenir alguna prioritat, doncs diria la prioritat joves, adolescents, matrimonis joves, que em sembla que són els que potser els costa més de sentir-se identificat amb l'Església i, en canvi, són els que tenen més exigències i estan més vius, per tant, crec que hauríem de prioritzar-los.
El nou rector és molt actiu a les xarxes socials, sobretot al Twitter.
Precisament l'any passat va publicar un llibre que té per títol Piulades al vent, pensaments d'un captaire de l'esperit. Són una recopilació de les petites reflexions diàries que publica a Twitter. Per ell és essencial estar presents al món digital per portar el missatge de l'Evangeli fins a l'últim racó. Té perfils oberts al Facebook, Twitter, Instagram i fins i tot pàgina web personal.
Aquests dies, per exemple, vull dir, durant el telèfon amb molta gent, doncs tots tenen WhatsApp, per exemple, vol dir que tots si tenen WhatsApp, vol dir que tenen internet, que tenen Facebook, que tenen... Per tant, crec que és important estar present amb mi. I jo mateix he pogut dir, bé, si voleu saber alguna cosa més de mi, aneu a Google, escrieu Cinto Busquet, i el primer que us sortirà és una pàgina web que tinc doncs, penjat una mica tot el que he anat escrivint. I llavors, clar, això ja facilita, no? Que facilita també una proximitat, un coneixement, i és, crec que és molt important la feina que feu vosaltres, senyores dels mitjans, essencial també per l'evangelització i per tot.
Recordem que el capellà titular mossèn Josep Gispert es troba de baixa des de fa uns mesos per sotmetre's a diferents operacions del maluc.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Doncs anem tancant l'informatiu amb la darrera de les qüestions que tenim per explicar. L'Ajuntament de Calella ha posat una placa a la font que dona la benvinguda al passeig Manel Puigverd, recordant el seu constructor. És una font que es va estrenar justament per una fira de Calella i el Maresme, però d'ara fa 30 anys. Era l'any 1986 i l'alcalde de l'època, Ramon Bagó, va encarregar-li a Francisco de Paula Sánchez ornamentar l'entrada a l'esdeveniment firal.
Ell era un mestre artesà de grans obres, expert en la construcció d'esglésies i cases que havia emigrat de la població cordobesa de Rute. La font havia de funcionar només per uns dies, però s'ha mantingut al llarg de 3 dècades. Els seus familiars expliquen que ell no tenia la costum de firmar els projectes que realitzava, però que sempre va sentir-se orgullós.
He vivido con esa espinita, porque yo le decía a mi hijo, a los mayores, mirad en la fuente a ver si hay algún letrerito por algún sitio, porque cuando hizo la casa que vivimos, siempre ponía en los rinconcillos Francisco Sánchez, Francisco de Paula Sánchez. Y yo digo, este hombre nos puso en la fuente. Y ellos me decían, mamá, eso que fue para una semana, que iba a poner allí. Pero yo venía, tenía esa espinita clavada. Y mira, habló con la alcaldesa y han conseguido lo que han conseguido, que lo agradecemos mucho, mucho, mucho.
Sánchez i Serrano va morir a Calella l'any passat i la seva representació, esposa i fills, van acudir a l'acte de descoberta de la placa a la qual van assistir-hi les autoritats locals. La família va arribar a la ciutat als mitjans dels anys 70.
Doncs arribats a aquest punt anem per la previsió del temps.
Dimarts assolellat, però també amb presència de núvols. Aquest jorn ens condueix a seguir amb aquesta tendència a la baixa de temperatures, però demà, encara que el dia rondi els 22 graus, ens esperarà un matí de sol.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, dia 27 de setembre. Trobaran més informació a la pàgina web de Ràdio Calella, també al Facebook i al Twitter. Res més per part nostra, que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.